Entitats, a Ràdio Sant Cugat.
Bon dia, són 11:15 del matí d'aquest dimecres 10 de gener de 2024 i comença el programa Entitats. Aquest espai vol ser una finestra perquè les entitats de Sant Cugat puguin venir a la ràdio a explicar la seva activitat i mostrar-la també a tota la ciutat. Avui hem convidat a Aliats amb l'Autisme, una entitat sense ànim de lucre creada fa just un any que neix amb l'objectiu de garantir els drets de les persones amb trastorn de l'espectre autista a rebre els suports necessaris per afavorir l'autonomia i convivència a la societat. Per conèixer com i per què neix l'entitat, el seu present, el futur, tenim avui amb nosaltres a la seva presidenta, Marta Ribot, i a Eduard Ferreró, que és pare d'una noia amb espectre autista i família sòcia de l'entitat. Benvinguts a Cugat Media tots dos.
Hola, bon dia.
Quan i per què neix l'entitat Aliats amb l'Autisme, Marta?
Bueno, l'entitat només fa, com has dit, fa un any que existeix, però de fet el projecte ja fa molts anys que es va fundar. Nosaltres, això neix d'una necessitat personal. Nosaltres vam tenir una filla, la nostra filla petita es va diagnosticar amb trastorn de l'espectre autista quan tenia 2 anys, i amb el temps el que veiem és que teníem moltes necessitats no cobertes. I llavors el que vam fer és dir, bueno, doncs anem a cobrir aquestes necessitats que ens trobem, sobretot a nivell, al principi la primera etapa era més a nivell educatiu, i llavors vam començar el projecte donant un suport a nivell educatiu, i a poc amb el temps se'ns van anar afegint famílies, ens hem trobat amb grans professionals que pensen molt com nosaltres i que ens han ajudat molt i que s'han integrat en aquest projecte. I al final les coses han anat com han anat i hem anat sumant famílies i hem acabat sent una associació.
Quan dius pensa molt com nosaltres, a què fas referència? Em sembla que fa referència a alguna cosa que parlàvem abans, no?, de les diferents visions que es té sobre aquest espectre.
Sí, l'autisme, hi ha moltes maneres de veure'l i la nostra mirada ha canviat en el temps, els darrers anys, i no el veiem tant com una discapacitat, no?, sinó com unes capacitats diferents. I llavors això fa que la intervenció sigui diferent, no? Ens potenciem molt les capacitats que tenen, els ajudem amb les seves dificultats, que evidentment hi són, però sobretot els obrim una mica més al món. El que fem normalment és canviar l'entorn perquè ells puguin ser més ells, no? Per resumir-ho molt, eh? Però al final el que t'adones és que ells no tenen un problema en si, sinó que el que passa és que la seva manera de fer dins de la nostra societat és molt xocant molt, no? Llavors per ells és molt, molt discapacitant al final. I si canvies l'entorn i l'adeques a la seva manera de fer i de pensar, doncs ells funcionen molt millor i tot flueix molt millor.
És a dir, que la idea no és que ensenyar-los a créixer en aquest món, sinó que el món es vagi adaptant també més a ells.
A poc, com més adaptat estigui el seu entorn, més eines podran adquirir després per enfrontar-se al que hi ha. No? I durant molts anys el que es feia és intentar normalitzar-los entre cometes, no? Vull dir que fossin menys autistes i més com els altres. I això al final acaba sent un prejudici per ells, un prejudici molt gran. Vull dir que van amb molts problemes de salut mental, d'angoixa, de frustració, de saber que no encaixen, però no entenen per què no encaixen. I al final, si a l'entorn l'adaptes i ells coneixen millor el seu entorn, és molt més fàcil que ells es puguin desenvolupar amb tot el seu potencial, que en tenen molt.
I com recordes, Marta, en el teu cas, aquest camí, des de que la teva filla tenia 2 anys i l'havien diagnosticat amb TEA, fins a l'any 2022, entenc que és quan va néixer Aliats amb l'Autisme. És un camí llarg, com el recordes, com el vas viure?
És un camí llarg. Aviam, al principi quan et donen el diagnòstic passes les fases que passen totes les famílies. Hi ha una primera fase de dol, després hi ha una segona fase d'acceptació, i a partir d'aquí, jo la meva obsessió era entendre, no? Perquè el que sabies de l'autisme és el que havies vist en les pel·lícules, que era res. I llavors vam dir, bueno, pues a partir d'aquí jo no entenc els comportaments que té la meva filla, jo m'he de formar. He d'entendre autisme perquè si no, no la puc ajudar. A més, en aquella època, ella feia teràpia 1 hora a la setmana, però clar, després arribaves a casa i les 24 hores restants les tenies tu a casa durant tota la setmana. I dius, a veure, si jo no entenc què està passant, no la puc ajudar. I llavors a partir d'aquí en un tio, bueno, ens hem reinventat, ens hem format. De fet, jo sóc veterinària de professió i ja fa 4 anys que em dedico només a l'autisme. Vull dir que no he canviat tota la meva vida.
I en aquest procés heu ajudat moltes famílies, us heu unit, que és on quan s'uneixen es fa la força, que es diu. I com recordes o com viviu el fet d'anar incorporant famílies, fins em sembla que teniu una quinzena de famílies ara...
Ara, bueno, associades són 8 perquè ho hem obert fa ara no fa gaire, però que estan vinculades al projecte, sí, són 15 i ara entraran més perquè obrim un nou projecte d'oci. I entraran més famílies també.
I aquestes famílies com venen? Perquè avui tenim una que ara en parlarem amb ell, que és l'Eduard. Quin és el neguit principal? Que no és el mateix que tu veus que tenies?
Sí, sí. És que quan reps un diagnòstic estàs molt perdut. No saps... El problema principal és saber, o sigui, entendre l'autisme per poder interactuar amb els teus fills. Aquest és el principal problema. Però clar, això passa a casa, però passa a l'escola, passa a tots els àmbits on es mouen els fills, no? Vull dir que al final, per això dic que hem de canviar tots els entorns, perquè només el de casa no funciona. Vull dir, després ella estarà en un altre lloc i allà també s'ha d'adaptar.
I tenim una d'aquestes famílies també que està aliats, que és l'Eduard Ferreró, que és pare d'una noia amb TEA, que va dient tota l'estona que sí, vostès no el veuen, però que està molt d'acord amb tot el que diu la Marta. En el teu cas, ets pare d'una noia amb TEA, per tant, hi ha com una experiència abans d'aliats i una experiència amb aliats. Com ha estat i com ha estat aquesta trobada també amb la Marta?
Vale, doncs, realment... Anava sentint, perquè és que ho ha explicat superbé, no? I molt clar, i realment empatitzo moltíssim amb aquest procés de quan tens el diagnòstic, de quan ho descobreixes. Al nostre cas, a la meva filla ho vam descobrir molt tard, ella tenia 15 anys, i deixàvem un periple de canvis d'escola, bullying, inadaptació, diagnòstics erronis totalment, tractaments no només innocus, inclús contraproduents, medicació, vull dir, un periple que fatal. Llavors, un cop vam per un camí bastant autodidacte i gràcies també als mitjans i a persones molt actives com la Sara Codina, que feia molta difusió de l'espectre autista en femení, que és bastant diferent del patró que tenim tots al cap, doncs vam acabar diagnosticant-la. Llavors, et trobes molt perdut, el que deia la Marta, et trobes en gris, ara ja tinc l'etiqueta, tinc el nom, sé què és el que li passa a la meva filla, però com l'ajudo? Com puc fer que la seva qualitat de vida sigui millor? Llavors, aquí em prens un camí sol, llegint, buscant, compartint, i en aquest camí, quan trobes peces que encaixen, fa un clic que és brutal, no? Llavors, nosaltres vam passar, per casualitat, parlant de la porta d'aliats, vam veure un rètol, aliats amb l'autisme, i senzillament vaig entrar a internet, vaig llegir les 4 primeres pàgines que hi havia de text i dic, vale, aquestes persones entenen igual que estem entenent nosaltres l'experiència de l'autisme, i vam contactar amb ells i ara mateix som usuaris del que anomenem l'acompanyament familiar i realment estem, hi ha hagut un abans i un després, ens està ajudant molt a entendre i ajudar a la nostra filla.
Què vas trobar a faltar abans de trobar aliats amb l'autisme? Deies com et trobaves molt sol, sí. Autodidacte, són paraules que has anat fent servir, és a dir, no hi ha suficients professionals, o no hi ha suficients professionals, o no hi ha professionals formats adequadament. Quin és on te falla tot això?
Falla a la base. Jo us deia que fins als 15 anys no hem estat capaços de diagnosticar-la. Quants pedagogs, psico, no sé què, professors, inclús professionals de la salut mental hem contactat pel camí o han estat en contacte amb la meva filla? No sé, els 20? Molts. Ningú va ser capaç de detectar que la meva filla era autista. Llavors això és molt decebedor. Llavors, te n'adones que queda molta feina per fer, perquè... Sí que és veritat que és un camp que hi ha especialitzacions molt diferents i des d'un enfoc com el que compartim amb la Marta, amb les persones de l'entorn, fins a un entorn més de comportament totalment diferent, doncs poden haver formes d'enfocar-ho molt diferent i per tant també de diagnosticar-ho, i et trobes perdut dintre d'aquesta immensitat. Llavors vas provant coses que no et serveixen, que no et funcionen i que sovint inclús t'empitjoren.
perquè abans de començar aquesta entrevista, perquè els oients ho sàpiguen, jo he utilitzat una paraula amb ells, que és Asperger, que és el que jo coneixia com una part de l'autisme, i ells m'han dit, ui, això ja està desfassat. Aquesta paraula no és correcta ja utilitzar-la, perquè el TEA ja ho agrupa tot. Clar, es fa difícil també perquè un TEA no és igual per tothom, ara deia, no? Un TEA en femení no és igual que un TEA en masculí, per tant, més enllà d'això, a més, un TEA és molt diferent, i el que es veu com molt clarament un autisme, moltes vegades altres coses són pinzellades, i és molt difícil, no? És a dir, clar, és que és un trastorn, tot i no agrada aquesta paraula, també ho poso en coneixement, molt divers.
És molt divers, sí. De fet, no hi ha dues persones amb TEA iguals, tots són diferents, i després hi ha tres graus que es diferencien en funció de la necessitat de suport que requereixen. Val? Llavors, nosaltres aliats el que trobàvem a faltar, bueno, el sentit d'aliats una mica és perquè a partir dels 9-10 anys els serveis per preadolescents i adolescents és com que disminueixen moltíssim, no hi ha serveis pràcticament. I a més, amb graus 3, que són, bueno, solen estar a l'escola d'educació especial, doncs ja estan més encaminats, però els que estan a l'escola ordinària, sobretot els grau 1, grau 2, doncs és molt difícil que continuïn a l'escola ordinària de manera... amb un benestar emocional mínim, val? Diguem-ho així. I llavors això, anem a cobrir una mica aquestes necessitats, no? Vull dir que això no estava cobert i feia molta falta. Però sí, és un trastorn molt ampli, no et trobaràs mai dues persones iguals. Llavors has de conèixer la persona, has de conèixer les dificultats, les capacitats que té, i a partir d'aquí treballar de manera individualitzada i en petits grups.
Clar, entenc, llavors aliats us munta, o sigui, se us presenta tot un món de coneixements amb moltes realitats, dintre de la vostra mateixa realitat, moltes realitats diferents, no? Que també us deuen ajudar una barbaritat per poder entendre encara més la vostra situació. M'han dit sí. Que...
Realment compartir amb persones que, clar, des d'una individualitat diferent, però comparteixen uns patrons que empatitzes, és molt valuós. I aquest punt que has dit diverses vegades de no només parlar de quines discapacitats, que és una paraula que no m'agrada gens, no? Perquè al final el que els discapacita és l'entorn, no són ells, és l'entorn que els discapacita. I començar a parlar de fortaleses, començar a entendre que la mitjana intel·lectual és no només igual, sinó inclús potser superior a la població neurotípica, entendre que perquè tinguin certes preferències pues és igual, no és una condició limitant en absolut. Bueno, quan s'entendre aquestes coses, et fa composar una visió més positiva sobre aquest autisme i sobretot més potencial, més de la idea de dir vaig a potenciar aquesta persona que amb les seves capacitats pugui fer doncs lo màxim que pugui estar al seu abast per tenir un benestar més bo.
I Aliats amb l'Autisme compta amb un programa terapèutic amb evidència científica basat en el model CERS. En què consisteix? Això ho heu pogut veure a la vostra web.
Sí, el model CERS és la base de la intervenció que fem, tot i que fem moltes altres, val? Però el model CERS, l'avantatge que té és que és una intervenció centrada en la persona, val? Que és el que dèiem abans, vull dir que individual a la persona, en el seu entorn familiar, entorn escolar, entorn terapèutic, i tot això es coordina per treballar en la mateixa direcció. I llavors treballa molt també sobre les capacitats, el que deia l'Eduard, no? Vull dir que al final són persones que, sí, tenen interessos restringits, no? Es veu com una cosa dolenta normalment, però què passa amb els interessos restringits? Que això fa que siguin grans experts en molts temes. Llavors, hem d'aprofitar-ho, això, perquè realment tenen a més una atenció al detall increïble, no? I una memòria visual que els altres no tenim. Pues si juntes aquestes tres coses, fas que aquella persona tingui un potencial que no tenim els altres. Llavors això ho hem de saber veure i ho hem de saber focalitzar.
Vosaltres fa un any que veu aparèixer com o néixer com a entitat en si, teniu un local per qui ens escolti al carrer Castellví, darrere de la Casa de Cultura. Com funciona l'espai físic d'aquest local? Com funciona? Com us organitzeu? Què és el que feu allà? Per si algú ens escolta i tingui interès.
Nosaltres aquí a Sant Cugat, de fet, aquest és el tercer any que estem ja. Llavors, funcionem una mica com una aula especialitzada en autisme. què fem? Doncs els alumnes que estan a l'escola ordinària, que tenen diagnòstic, i que l'escola ordinària no acaben de funcionar amb certs temes, el que fem és coordinar-nos amb l'escola i la família perquè aquestes coses es puguin treballar, tant acadèmiques, la part terapèutica i acadèmica, dins de l'IAS, dins de l'aula. Llavors es fa doncs, un dia en horari escolar, un dia o dos, depèn de les necessitats, no? I a vegades pots començar amb dos dies i després al cap d'uns mesos un dia, o al revés, no? Començar amb un dia i després ampliar-ho a dos dies en funció de la necessitat de cadascú. És tot molt flexible perquè tot canvia i canvia molt ràpid.
I a més també teniu els casals d'estiu.
Sí, a més...
Que ara en parlarem també perquè... Sí. Avui estan aquí, Aliats en Autisme, perquè han tingut la sort també de ser una de les entitats beneficiàries del concert Música per la Solidaritat del Rotary Club, que és un concert, una iniciativa solidària que es fa cada any a Sant Cugat, que recapta diners i llavors els dona a una entitat social de la ciutat, i aquest any una d'aquestes entitats és Aliats amb l'Autisme, i això és un concert que es farà aquest dissabte, i els diners que es recaptin aniran per ajudar o bonificar les famílies, ara ens explica la Marta, aquests casals d'estiu, no?
Sí, sí, sí. En primer lloc agrair molt al Club Rotary d'aquesta iniciativa, la veritat és que és molt generosa, i llavors els diners recaptats el que faran és bonificar el 75% del cost del casal a les famílies que vulguin fer, perquè és un casal adaptat, al final tens tres professionals, no? Dos psicòlogues i una monitora especialitzada per 8 usuaris, amb la qual clar, això té un cost que moltes famílies ja estan normalment desbordades amb sobrecostos pel fet de tenir un fill amb TEA, i llavors és un cost que a vegades costa d'assumir. I llavors el que volem és que tots els que puguin participar és per nanos amb neurodiversitat de 9 a 16 anys i que la qüestió econòmica no sigui un impediment, no? Llavors, d'aquesta manera, facilitem que tots puguin accedir-hi.
Perquè si a les famílies se'ns fa o no tot un camí llarg l'estiu, entenc que per vosaltres encara més, perquè hi ha moltes més hores, no?
Sí.
I tot és...
I les experiències moltes han sigut negatives, en sí. Casals que són teòricament ordinaris o inclusius, moltes experiències són realment negatives, no? El que se suposa que és un espai de lleure i de relació social, moltes vegades acaba sent una font d'angoixa, de frustració i deixa una ressaca, no només en els dies del casal, sinó molt més enllà.
Perquè Sant Cugat, quin és l'estat de salut sobre aquesta qüestió de Sant Cugat? Fa els deures Sant Cugat en qüestió de... És prou una ciutat prou inclusiva, pensa suficient en tota la diversitat que hi ha, no només amb el TEA, que també, sinó amb altres. Vosaltres que esteu ficats dintre d'aquestes entitats, com ho veieu? Si s'ha millorat, si encara queda molt per millorar.
D'entrada et diré que queda molt per fer a tot arreu, no només a Sant Cugat, eh? Vull dir que això vagi per davant. Però és veritat que des de la taula TEA s'està treballant, i s'està treballant molt, i s'estan fent moltes coses, i cada cosa que es fa és un petit pas endavant. Amb la qual cosa, esperem que si segueixin fent-se iniciatives així. Ara, a més, hi ha el Ferran Felius dins de la taula TEA de l'Ajuntament, que també li dona una empenta extra, i estem treballant tots nosaltres també estem dins de la taula TEA, i estem treballant tots perquè Sant Cugat sigui més inclusiva.
Perquè una ciutat pot ser inclusiva com a administració, els que regulen, però la societat la veieu prou sensible, prou formada? Jo els hi deia també abans, potser m'equivoco en alguna cosa, perquè la ignorància quan fa això, equivocar-se sense voler-ho, però t'equivoques. Hi ha molta ignorància en general, perquè fins que no t'hi trobes, entenc que doncs no estudies, no ho vius. Com és la vivència amb la resta de la societat? És a dir, com us heu trobat amb això?
Jo diria que amb aquest estadi de desconeixement, nosaltres l'hem viscut en primera persona durant els primers 15 anys de la meva filla. Però nosaltres no deixàvem de ser neurotípics desinformats, com la major part de la societat. Llavors, constantment intentes corregir coses, intentes donar explicacions a coses que no acabes d'entendre, i llavors quan tens un diagnòstic i comences a aprendre i a entendre, veus molts d'aquests comportaments, els veus en general a la societat, però també te'l reconeixes amb tu mateix abans d'haver fet aquest camí de formació, i veus fins a quin punt poden ser unes dificultats per a les persones que tenen la condició autista. Perquè al final, coses molt senzilles, com que si un lloc hi ha molt soroll o hi ha molt merder gent amunt i avall, pot ser una situació que estressi molt en aquella persona, però no molt, és una mica delicat, no, molt, fins a un punt que li fa sentir dolor. I llavors aquest punt d'empatia, d'entendre que aquestes coses passen, és una cosa que no estem socialment educats per entendre.
El que hem d'entendre és que ells fan molts esforços cada dia, val? I això no es veu, perquè el que els altres tenim un llibre d'instruccions innat, no? I que ja naixem amb ells, ells ho han d'anar aprenent, moltes coses. Llavors ells fan molts esforços, però són esforços que no es veuen, són invisibles, i això fa que a vegades acabin esgotats. I jo abans comentava l'Eduard els adults diagnosticats recentment, que jo crec que estan fent una feina de difusió espectacular, crec que ens ajuda a tots, els professionals, els pares, els familiars, a tots. Vull dir que crec que hi ha cap posar en valor aquesta feina, perquè clar, ells ho viuen en primera persona, llavors qui millor que ells per explicar-ho.
Sí, ens trobem ara casos, no?, que a partir de 30, 40 anys, que dius que m'ha passat tota la vida, ara sé el que tinc i entenc moltes coses i puc funcionar d'una manera diferent o entendre el món diferent. Això com es canvia? És a dir, el fet de que hi ha una educació prèvia, és possible que des de petits anem coneixent aquesta diversitat perquè quan siguem adults i ens la trobem sapiguem tractar-la, o això és una quimera?
No ha de ser una quimera. Això que estem fent avui, de fet, és una de les peces d'aquest camí. Jo crec que contra més... jo intento difondre, intento explicar a tot el meu entorn, amics, pares, família, tothom, quina situació hi ha, i a la vegada cada persona torna a ser un pol que torna a expandir aquest coneixement, i al final desmitificar coses que durant molt temps han estat malenteses sempre és difícil, però és clar que es pot fer, i és el que a llarg termini canvia el paradigma de les coses. I jo espero que d'aquí 10 anys una persona autista pateixi menys que el que pateix avui, que ja és menys que el que patia fa 10 anys.
Sí, jo vaig a fer formació, bueno, tallers de sensibilització a les escoles, per exemple, i hi ha moltes aules que tenen nanos amb autisme, i moltes tenen un desconeixement. Clar, hi ha molt bona voluntat, però hi ha molt poca formació en les escoles, i això és un punt que s'hauria d'actuar, perquè si no hi ha formació, si no entens el que és autisme, és molt difícil que puguis integrar-ho realment o incloure'l en l'aula amb els seus companys. I llavors, quan tu parles amb els nanos i expliques el que és l'autisme, ràpidament empatitzen molt, molt més amb el seu company, no? Llavors entenen moltes més conductes que a vegades semblen desafiants, i en realitat no són desafiants, sinó que s'està defensant dels aspectes més sensorials, no? Que quan són petits són més greus i costen més de gestionar.
Perquè qualsevol soroll, no? Normalment a una persona amb autisme, qualsevol soroll el sent molt més amplificat que jo mateixa, per exemple. És així? No només és això, eh?
Bueno, jo diria que és, com deia, és un espectre, eh? I al final cadascú té el seu perfil sensorial, i n'hi ha que són pues, més intolerants a sorolls o textures, gustos, olors, poden ser mil coses, eh? I és una qüestió de processament sensorial. O sigui, l'orella és la mateixa, entre cometes. Uh-huh. Però el tractament que fa el cervell d'aquella informació que li ve a través dels sentits és diferent.
I dèiem... ara, qui més qui menys, coneix algú amb autisme, ara es coneixen més casos, no és perquè hi hagi més, sinó perquè es diagnostiquen més, que és la principal la font d'inici per poder tractar-ho correctament, oi? O sigui, la clau ha estat poder diagnosticar.
Com més aviat es faci el diagnòstic, millor.
L'evolució és diferent, entenc, no? No és el mateix haver diagnosticat amb 2 anys que amb 15.
Sí, és diferent. Perquè amb 15 ja arrossegues una motxilla d'incomprensió, de frustració, d'ansietat, de no saber que encaixo, per què no encaixo, per què això a mi no em surt així, per què jo no penso així, per què jo... Bueno, i t'ho dirà millor que jo, perquè no
cal... Ho deia.
És que abans, no?, dèiem que la paraula trastorn no ens acaba d'agradar, sí. No? sempre defenso que l'autisme de fet no és una malaltia, no és una malaltia, mm-hmm. ni s'encomana ni es cura, és una condició humana, és una forma de neurodesenvolupament atípic, però el que sí que és una condició patològica és la depressió o l'angoixa o les pors o aquesta motxilla que diu la Marta que et deixa. I això quan has passat 15 anys de la teva vida esforçant-te a tope i sense sortir-te'n i sentint-te sol i sentint-te diferent i sense entendre res, és una cosa que costa molt de guarir i de posar en ordre, moltíssim.
I això és el que es pot evitar,
sí,
de fet.
Sí, sí.
És el que s'hauria de, dels que ens escoltin i posin els diners, els recursos, doncs escoltar, que quan més diagnòstics, més precoços, doncs millor. Ara que heu assolit aquest primer any de vida, Marta, objectius de futur, què teniu en ment, on te voleu arribar? I què voleu fer?
Nosaltres vam començar amb el que és acompanyament familiar, és a dir, ajudar les famílies a entendre el que és l'autisme, perquè al final és el que et deia abans, no? La persona que passa més hores amb els nostres fills som nosaltres, vull dir, les mares i els pares. Després amb el tema educatiu també, no? Que van de la mà també, de dir, bueno, en el centre educatiu també passen moltes hores, és important que l'entorn estigui ben adaptat. I després, a poc a poc, se'ns han afegit altres projectes una mica per demanda de les famílies. Un va ser el casal d'estiu, el juliol, i ara estem engegant un projecte d'oci, també un esplai adaptat, els dissabtes al matí, dos dissabtes al mes, que també començarà ara el 13 de gener, vull dir, comencem aquest dissabte. I la idea és anar evolucionant cap a millorar la inserció laboral, preparar-los per la vida adulta, tot, després serà pues, la vivenda, anem una mica lligats a l'edat de la
Lia,
clar, de la Lia que té 15 ara i de les famílies que més o menys que estem això en preadolescència, adolescència i anem caminant en funció de les necessitats.
Aneu creixent amb ells també.
Sí.
I de les necessitats que teniu. Hem parlat amb Aliança amb l'Autisme, amb Marta Ribot, que és la seva presidenta, i amb Eduard Ferreró, que és una família també sòcia d'aquesta entitat. Una entitat que us poden trobar, Marta, explica-ho per si algú diu, ostres, aquí ets, d'anar jo a picar la porta. On ha de picar la porta?
Estem al carrer Castellví número 11, aquí al centre de Sant Cugat, i ens poden localitzar per la web, per mail, per Instagram, vull dir que de qualsevol de les vies que els sigui més còmode.
Moltíssimes gràcies per haver vingut avui a Cugat Mèdia i molta sort, i que vagi molt bé també aquest concert de dissabte de Música per la Solidaritat, que segur que esteu allà i ja teniu entrada per veure aquest concert. Moltíssimes gràcies per haver vingut i molt bon dia.
Gràcies a vosaltres.